Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Ara sí, temps de tertúlia. La del Gall del Monestir, corresponent als dilluns. Saludem la Lourdes Dalmau. Lourdes, bon dia. Eduard Gené, bon dia.
Hola, bon dia.
Lluís Ribas, bon dia.
Bon dia.
Bernat Picornell, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia. No sé si vau veure ahir la recomanació
que ens feia el
nostre company, l'Àlvar, sobre aquest documental que ahir presentava Salvadors de Jordi Évole a la Sexta. Una aportació més a aquesta situació que viuen milions ja de refugiats que estan escampats per arreu d'Europa. Jo no sé quines són les sensacions que es va provocar, si el va veure, el reportatge d'ahir, el documental d'ahir, quines són les...
Jo vaig veure mitges, perquè vaig saltar, estava veient 30 minuts, que hi havia un reportatge també sobre Alep, i per tant no és el mateix, però vull dir la mateixa línia, sí. I vaig saltar després de l'altra i us haig de dir sincerament que vaig plegar, vaig dir,
ja en tinc prou,
sí, ja en tinc prou, perquè, i ja sé que això sonarà molt malament, segur que no queda bé, no és bonic.
No és políticament correcte.
No estic a la paix, diguéssim. Però és que la hipocresia m'ofega. La hipocresia m'ofega. I m'ofega perquè tothom sap que els que estan vivint, s'estan guanyant diners passant gent pel Mediterrani, són els que a la vegada sostenen el Daesh. Tothom sap que Aràbia Saudí sosté el Daesh. Tothom sap que la guerra de Sicília, la guerra de Síria està mantinguda per una controvèrsia on juga el sunisme amb els xiïtes. I davant de tot això, d'aquesta misèria absoluta, l'única cosa que ens preocupa, sembla que ens preocupa, tots plegats, és dir, Europa no respon, seria una. L'altra seria dir, aquesta gent venen per salvar-se d'una guerra, quan no és veritat, perquè hi ha un percentatge elevadíssim de gent que vol intentar entrar a Europa, que ja venia abans que hi hagués la guerra de Síria. Si no ens en recordem, la gent que s'ha mort a l'estret de Gibraltar durant anys i anys i anys. O sigui, tot plegat, com et dic, sent dolorós, sent notant la impotència que pot tenir davant d'una cosa com aquesta, al final vaig tancar i vaig dir, me'n vaig a llegir, per una novel·la de sèrie negra. Perquè ja sé perfectament que els que maten, els maten, si és que maten a algú, que a vegades en una sèrie negra tampoc maten a ningú, i al final es troba aquí l'assassí i el detenen.
Lluís.
Bueno, estic bastant molt d'acord amb el que diu. Jo, allà faig una extracció i allà vaig veure la grandesa d'alguna gent i la misèria de la situació, no? O sigui, per una banda, la gent que són voluntaris que intenten salvar gent que ho fa, i per l'altre, tot el trasfons que hi ha, que, com deia Eduard, no? De la hipocresia, de la vergonya, dels negocis i tot que hi ha darrere tot això. Bueno, estem en un món on s'ha posat com a valor absolut el diner i el poder, i bueno, això són les conseqüències que estan vivint, no? A mi em va resultar molt fort, jo també vaig canviar al final, perquè em resulta fort, perquè és que no et trobes impotent davant d'una injustícia molt gran, no? I d'uns interessos vergonyants.
Ahir, precisament, una de les declaracions que recollien d'un d'aquests refugiats deia, ja sóc a Europa, no passaré gana, estaré segur, I a més tindré feina i podré construir la meva família.
Bueno, és perdona, és la gran vergonya, que és la gran mentida que
fan,
eh? Jo me'n recordo a Marroc, jo el coneixo, no és el mateix, però bueno, és també una gent que tenia interès a arribar a Europa. Jo coneixo Marroc de fa 30 anys, o sigui que, o més de 30 anys, o sigui que he anat seguint l'evolució, i és la gran mentida. Vull dir, jo me'n recordo, jo tinc una imatge gravada al cap, que em va impactar, i la tinc com, tinc dues imatges, una a Ganges i una altra allà, no? Que hi ha una plaça allà a l'avinguda Hassan, em sembla que es diu, que hi ha com un balcó, que hi ha uns canons, a Tànger em refereixo, que hi ha uns canons, i es veu, els dies clar, es veu la silueta d'Espanya, es veu el continent, no? I hi havia tot de nens joves, però molts, diria que 15 o 20, i miraven cap a l'horitzó. I vaig fer un quadre després d'això, perquè era com mirar l'esperança, perquè ells creien que passar aquest trosset de mar es trobava tot el que tu dius. Ah. Els diners, la seguretat, el treball, es trobava tot. I és la gran mentida que ho estan venent els traficants també, perquè la gent passi, no? Vull dir que bueno, això fa anys, aquesta, no és d'ara, vull dir, ara podries més vergonyant, perquè hi ha tota una guerra en marxa i tot això, no? Però, vull dir, ja fa molts anys aquesta gent aspira a arribar a Europa, perquè l'han enganyat i diuen que aquí, escolta'm, totes són flors i violes, quan aquí hi ha moltes dificultats.
Bernat.
No, jo no vaig veure el reportatge, però sí que voldria posar en valor que aquest reportatge només es pot fer perquè hi ha una sèrie de gent que fa una feina allà, doncs, al mar Mediterrani, doncs, salvant tots els naufragis i intentant donar un mínim d'escalf a la gent que arriba, i aquesta gent que fa això són entitats privades, ciutadanes, i els governs ni són ni se'ls espera, no? I per tant, doncs, la tasca que està fent Stop Mare Mortum, que em sembla que el documental, doncs, allò segueix la seva tasca, és absolutament brutal, no? I no només jo, des d'aquí a Catalunya, jo crec que també ho hem de denunciar, que és que els caps d'estat de govern de la Unió Europea no fan ni deixen fer, no? Perquè aquells governs, aquelles ciutats, doncs, que sí que estan disposades, doncs, a portar el seu granet de sorra, és un granet, perquè la qüestió, doncs, és absolutament molt i molt gran i segurament bastant inabastable, però si pots allò portar un granet de sorra, doncs jo crec que benvingut sigui, i aquelles comunitats, aquelles ciutats, doncs, que volen aportar-hi, doncs els estats ho impedeixen. I en el cas de Catalunya, doncs, que em sembla que al llarg de molts i molts anys ens hem mostrat, doncs, solidaris, doncs, amb allò que ho havia, que en aquell moment, doncs, que calia ser-ho. Jo crec que en el cas dels refugiats, doncs, tres coses mateix, i en què ens trobem? En què no es pot fer absolutament res. De fet, divendres parlava amb una persona del Departament d'Exteriors, de la Conselleria d'Exteriors, i em deia exactament això: és que no podem fer res, és que tot el que hem pogut fer ja ho hem fet, i per tant ara estem lligats absolutament de mans i peus, sense poder anar sobre el terreny, sense poder donar cap mena de cop de mà, doncs, a les entitats que estan lluitant contra viento y marea, i segurament mai millor dit, al mar Mediterrani. I per tant, en fi, no ho sé, jo crec que és una situació bastant, allò, una mica la línia que també deia l'Eduard, no? De bastanta impotència, doncs, perquè no podem fer res, però a més és que no ens deixen, no? I una última cosa, que és que, per cert, tot això que està passant allò al sud d'Itàlia, Grècia, etcètera, és el que està passant des de ja fa anys aquí a la frontera sud de la Unió Europea, que justament la controla Espanya com li dona la santa gana, no? En el sentit de que totes les expulsions en calent que s'estan produint, etcètera, etcètera, és el que s'està fent, i s'està fent durant molts anys a Ceuta i Melilla, i se segueix fent, perquè la frontera sud d'Europa ha sigut el banc de proves per veure què passava si s'expulsava en calent a gent, i com que no passa entre cometes res, doncs això s'ha establert també doncs, amb l'acord d'Unió Europea a Turquia, a tota la gent que arriba, els enviem a un país que és altament democràtic i que a més segur que donarà moltes possibilitats de futur doncs, a tota la gent que hi arribi, no? Per tant, en aquest sentit, jo crec que els ciutadans d'estat espanyol també haurien de fer una mica doncs, d'autorreflexió. No podem fer-hi res? Bueno, no podem fer-hi res, potser sobre el terreny no, però sí que la gestió que es fa dels refugiats que arriben al nostre país, sí. I per tant, aquí jo crec que hi tenim molt a dir, políticament.
Lourdes. Aviam, el primer de tot, clar, cada vida que es perd és un drama. Vull dir, això vagi per endavant. Però el que passa és que jo crec que la manera de resoldre el problema sempre carguem sobre Europa, sobre Europa. I jo crec que no és sobre Europa, és a nivell internacional. Vull dir, no és un problema d'Europa. Ells s'escapen d'una situació que tenen en el seu país i en el seu continent, val? I busquen, diguem-li, la sortida més propera. I la sortida més propera és cap a Europa, però el problema no és Europa, el problema és molt més gran. Vull dir, pensem que Europa té una sèrie d'acords, s'ha donat una manera de resoldre la seva situació interna i hi ha uns tractats. I no es poden obrir les portes d'una manera així, vinga, obrim i que entri tothom que vulgui. Això sí sona malament el que jo estic dient, però és que Alemanya, que ha intentat, diguem-li, tenir una postura més oberta, fixa't tu com ha reaccionat el poble. Ja tenen molts problemes i s'estan produint el Brexit famós, per què ve en part? Per uns moviments de persones que van amunt i avall, i llavors la gent que està situada en els llocs no ho vol. I parlem de democràcia, parlem de la gent, eh? Vull dir, una cosa és el que es diu a nivell de micros i a nivell, diguem-li, del carrer en veu alta. I l'altre és la gent fa i pensa. I és terrible, però és així. Aleshores, la solució ha de venir per mi a través de la ONU.
I mentrestant, Lourdes? Què és que fem al
mentrestant? No ho sé. Alguna cosa s'ha de fer. No.
És el que està passant
no,
ara,
és que,
Lourdes?
És que jo crec que d'una manera, diguem-li, total, a través de la ONU s'hauria d'intervenir i donar-li seguretat a la gent que la vol tenir. Dèiem, és un tema econòmic. En part és econòmic i en part també és radical de religions portades a l'últim extrem.
Ho he dit, sunnites i xiites.
Bueno, sí, però sobretot el que, diguem-li, es posa, hi ha més, no? Ja no són sunnites i xiites, sinó hi ha una radicalitat molt més forta amb el tema religiós. Aleshores, per mi, per això no és un problema d'Europa, és un problema que va més enllà i que s'ha de resoldre,
I
perquè
Europa,
cada persona,
Europa,
vull dir,
què
és terrible.
Això, de moment, què ha portat?
Bueno, la solució quina és? Quina és? Anar a rebuscar?
Jo ja t'ho he explicat.
Obrir la porta a tothom.
Mira, d'entrada...
Obrir la porta a tothom. No, t'ho pregunto. És aquesta, perquè tu fas a mi la mateixa. S'ha de posar límits? Sí, s'han de posar límits, perquè no es pot obrir la porta a tothom d'una manera... Ara, s'ha d'anar a buscar...
Han d'haver-hi dues línies d'actuació.
S'ha de donar auxili.
Una és la intervenció sobre el terreny europeu, que ara t'explicaré el que crec que com a mínim hauria de fer Europa i que no fa, i evidentment paral·lelament s'ha de treballar al territori d'origen, però tota la gent que arriba, que seguirà arribant, vulguem o no ho vulguem, aquesta gent què hem de fer? Els tornem cap al seu país? Evidentment no. Per
bueno,
tant,
aquesta és una de les postures que han decidit des d'Europa,
sí,
amb els acords de Turquia i tal, vull dir, això, tu dius que no, els dirigents que els ha votat el poble han decidit això.
Permeteu un moment, efectivament l'única frontera, l'únic punt que es produeix no és aquests que venen de l'Àsia per una banda i els de l'Àfrica per una altra, això que en diuen subsahariana, sinó, abans del Brexit ja existia a Calais, doncs aquell campament
i encara
de 7.000 persones que només volen, no anar a Europa, només volen anar a la Gran Bretanya, aquells.
Exacte.
Per exemple, també existeix 1.200 quilòmetres, sobre 3.600 de frontera entre Estats Units i Mèxic, hi ha 1.200 quilòmetres que hi ha, doncs, un mur, no és un mur exactament, és una tanca. també existeix, també hi ha una zona també que pugen des d'Amèrica del Sud i des de Centroamèrica i des de Mèxic i volen anar també a la terra promesa que seria doncs, els Estats Units. També hi ha una zona doncs, a l'Àsia, en aquest moment, uns que volen anar, volen deixar d'estar a les illes on estan i se'n volen anar doncs, a Indonèsia. Per tant, els límits entre viure bé, podríem dir, o viure millor...
Dignament.
Bueno, això seria discutible, no hi entrem, perquè estaria 2 hores i mitja. Però sí que és veritat que hi ha moltes fronteres en el món en aquest moment. Ara, a part de tot això, jo insisteixo, primer concepte, i escolteu el que estic dient, que ho dic amb certesa, Europa no existeix. Traiem-nos del cap aquesta il·lusió. Europa, com a tal, la Unió Europea no existeix. I si no ho veiem contínuament, cada país fa la seva guerra. Exacte, i el dir guerra, no vull dir guerra que estiguin matant, la seva guerra...
El seu interès.
Digue, França fa la seva guerra, Alemanya fa la seva guerra, Itàlia fa la seva guerra. Ara el senyor d'Itàlia s'ha enfadat perquè es pensava que el de França i la senyora d'Alemanya contarien amb ell per manar i resulta que no mana, i ara ja s'ha enfadat. En fi, deixem-ho cor. Seguint amb aquesta línia, jo penso que el problema que tenim com a societat més avançada, més rica, entre cometes, etcètera, etcètera, és que estem substituint, jo t'ho dic, Bernat, perquè tu dius què podem fer tal, estem substituint la gent, la pobra gent, la gent que no té, precisament, estem substituint els que haurien de solucionar-ho. Ara, canvio, i no canvio, ara s'està preparant ja el gran recapte. Ara s'està fent ja la publicitat de la marató. Per favor. O sigui, la gent, la pobra gent, ha de donar 10, 50 euros, 100 euros per fer investigació. I l'altra pobra gent ha de portar un paquet de sucre o una de macarrons perquè mengi el qui no té. I tothom està content, tothom està alegre, tothom se sent satisfet, gratificat perquè va allà i deixa el paquet i l'altre perquè va i telefona i diu 100 euros per allà i ara investigarem sobre el càncer. Per favor, això ho han de fer els que estan manant, els administradors de la cosa pública, no ho hem de fer cada dia els pobres que ja no tenim diners, nosaltres hem de portar 10 euros quan hi ha un pressupost milionari que després sabem que se l'embutxaquen.
Però el tema, jo...
O no?
Això que s'embutxaquen, primer de tot, presumptament, diguem, i hauríem de veure...
Com s'han embutxacat tots.
Presumptament, perdona, milions
i milions. En general, escolta'm, sí, en general, jo no et diré, perdona, tothom de tots els
que... El senyor Correa, el senyor Correa ho ha explicat ben clar.
Molts han robat, la majoria.
Però si voleu, mira, el finançament dels partits, si anem veient la gent que ha estat al poder, veiem que tots tenen escàndols.
No.
Lourdes i Bernat, esperem un moment i entrem en aquest tema. Parlem una mica més tard. Jo sí que posaria l'accent en aquest mentrestant que deia abans el Bernat, perquè és cert que això és una situació humanitària. O sigui, si això s'està produint, alguna resposta immediata han de tenir. Deia l'Òscar Camps, el fundador d'aquesta ONG, que ells que l'únic que poden fer és no negar-los el dret a la vida. Vull dir, si els hi poden donar un cop de mà i poden salvar vides, és el que ells faran immediatament, no els hi solucionaran res. La resta de la vida, aquells que tinguin la sort de continuar i passar i arribar a Europa, ja no dependrà d'ells, però com a mínim el dret a la vida és el que intenten defensar salvant aquestes vides amb la tasca que fan. Però el que no fa Europa és donar aquest auxili. Aquest auxili, els governs, l'únic que han fet és donar l'esquena.
Però s'ha de fer d'una manera ordenada. Mireu el que va passar a França.
Però si les ciutats, com deia el Bernat, estaven preparades.
Quan la gent
es van agrupant i tots els problemes que han tingut de delinqüència i així, perquè han quedat, diguem-li, com tots...
Els han fet guetos.
Els han fet guetos, per això vull dir, s'ha de buscar una solució.
Ja està ordenat. Europa És a dir, fa 6 mesos, o fa una mica més de 6 mesos, es va comprometre a acollir 120.000 refugiats. On estan aquests refugiats?
No han arribat.
No han arribat.
Escolta'm, han de tenir llocs per anar.
Lourdes, estava fet. Cada país d'Europa es va comprometre a acollir-ne uns quants. Per exemple, Espanya, estat espanyol.
De refugiats, escolta, si s'han de comprovar d'on venen...
Lourdes, no, sí. Et nego la major, ho sento, et nego la major. L'estat espanyol es va comprometre a acollir-ne 16.000. On estan aquests 16.000? Ja es va comprometre. Catalunya pot acollir ara mateix 4.000 refugiats. On estan? Llits buits.
Primera, sembla ser, i demostrat i contrastat, que molta gent no vol venir a Espanya. Molts d'aquests refugiats no volen venir
Lourdes,
a Espanya,
no,
perquè
no és que no
saben
per
que
això,
la situació,
Lourdes,
sí, saben que
això.
La situació
no,
aquí no és,
no és
bona,
no és,
i llavors volen anar a altres bandes perquè pensen que sortir del mal per arribar al pitjor, però no sé si els hi compensa.
No és cert, Lourdes, home, ho sento, bueno, no és cert.
Bueno,
no
doncs és. Això és el que tu hauràs llegit per una banda,
no,
i jo el que he llegit per l'altra.
Jo he parlat amb gent de diferents entitats, però Activa Open Arms, Stop Mare Mortum, etc., i expliquen unes coses que fan farà el Departament d'Exteriors, tres coses del mateix. Els diferents consells d'alcaldes d'aquí a Catalunya, totes les comarques, es van reunir, van posar sobre la taula...
Moltes comissions fan.
A mi, jo, o sigui, no entenc per què frivolitzes tant aquestes coses, diguem. Ho sento.
Bueno,
moltes comissions. Hi ha hagut el Consell d'Acollida de Refugiats, es reuneix periòdicament, diguem, per estudiar i per saber exactament i per actualitzar doncs, quines són les places que poden acollir, etc. Estem preparats
bueno,
per rebre.
No, l'estat
tenen... espanyol... Estan. Hi ha llits buits ara mateix, Lourdes. Hi ha llits buits
a
l'estat espanyol.
Han de seguir un procés. Entren en un espai que és comunitari. No entren a Espanya, entren a un espai comunitari.
L'estat espanyol no vol acollir, Lourdes, no vol acollir.
Entren a...
I les posicions
sí.
En calent, l'estat espanyol l'està practicant al Marroc.
Què bé que us va sempre anar dient a l'estat espanyol.
No, és que és veritat, Lourdes, ho sento, perdona,
sí.
Perdona
sí.
Però és veritat. L'estat espanyol fa practica de posicions en calent al Marroc, sí o no? Estàs d'acord o no?
Bueno, i ho ha de fer.
Sí o no? Ho ha de fer.
Ho ha de fer, clar.
Fantàstic, s'ha acabat la tertúlia.
Bueno, sí.
Passem de tema.
Perquè ho diguis tu.
Canviem de tema.
Tu opines que la porta s'ha d'obrir de bat a bat. Jo crec que no, Bernat.
Si tu estàs d'acord.
Canviem de tema.
No, si tu estàs d'acord.
És que si no, haurem de fer les tertúlies. Jo no crec que s'hagi d'obrir la porta. No, a cap lloc no es pot obrir la porta de bat a bat. Tu creus que s'ha d'obrir d'aquesta manera?
No arribareu a un acord, no arribareu a un acord. Això ja ho veiem.
Però almenys s'estinguin de complir els pactes.
Jo el que crec perquè és que aquesta gent se l'ha d'auxiliar. Però no es pot obrir les portes de bat a bat. La mateixa gent sortiria al carrer en contra de tot si obríssim les portes de bat a bat.
Però
és que no ho veiem.
És que tampoc no s'ha auxiliat.
Lourdes, com que no has sigut mai refugiada i com que no... Espero que no ho visquis mai, suposo que no acabaràs de canviar.
Tu creus que per això...
Sí, absolutament.
Tu creus que per això a mi no em fa pena?
No, però és que a mi no em desperta absolutament res que tu tinguis pena per aquesta gent.
No, és que tu m'estàs tractant a mi, m'estàs dient com si jo fos una persona insensible i tot això em rebota.
Bueno.
El que jo veig és que escampar, pot ser molt gros, no? Si una persona, per exemple, està malalta, no li pots deixar que campi per tot arreu. Ho has de canalitzar. Per què? Perquè si no, el remei és pitjor que l'enfermetat. No pots obrir les portes de les fronteres de bat a bat.
Tanquem
no
la porta pots. Del tema. Tanquem la porta del tema
i
canviem
sí, jefa.
Radicalment. 30 anys de la designació de Barcelona com a seu olímpica. Veieu que frivolitzem, anem d'un tema a l'altre. Però és per...
Va ser molt important per Barcelona.
Va ser important per Barcelona. Què queda? O quina transformació ha fet Barcelona arran d'aquesta designació?
A la ciutat de Barcelona.
A la vil. A la vil de Barcelona.
Home, jo penso que va ser un abans i un després, evidentment. O sigui, només el fet de la retrobada de Barcelona amb el mar,
sí.
Doncs ja valdria per qualsevol cosa. Jo vaig tenir una participació molt indirecta amb el tema dels jocs perquè una empresa que estava i van fer tota la perruqueria i el maquillatge de totes les dels espectacles d'inauguració i de clausura, tant dels Jocs Olímpics com dels Paralímpics, i estava en una oficina del poble espanyol que centralitzava tota la participació de gent que col·laborava d'una forma o d'una altra amb els Jocs. Hi havia una oficina, es va muntar oficina amb centenars de persones, no dic milers, però centenars n'hi havia. I vivint una mica de prop la gestació de tot plegat, aquests sis anys previs, entre el dia que es va dir que seria el sol i el...
L'anunci i l'arribada de la inauguració.
I vivint l'entremig de les inundacions que es van produir a l'estadi de Montjuïc, com van fer els campionats d'Europa d'atletisme, que va calar una pluja brutal i es va demostrar que el que havien fet no servia de res, es va rectificar molt bé. Jo penso que en general, aquest abans i després per Barcelona, també va ser un abans i un després pels Jocs Olímpics, entesos pel món.
O sigui, es va modernitzar.
Potser la paraula no seria modernitzar, potser la paraula seria es van professionalitzar. És a dir, en Sant Samaranc s'hi va fer alguna cosa en aquest sentit, que va ser primer obrir els jocs a moltes de les dels esports que no havien participat en els Jocs Olímpics, perquè es considerava que eren esports professionals i que per tant no entraven dintre la filosofia de Pierre de Coubertin, etc. Això després es va professionalitzar en el sentit econòmic. O sigui, els jocs es van convertir a partir d'aquell moment en, entre altres coses, en un gran negoci, i a la vegada es va, com a ciutat, Barcelona, jo diria que va guanyar en projecció, en organització de la ciutat, amb un canvi radical de la forma de la ciutat, que per alguns al cap dels anys és negatiu, perquè ha suposat el fet de que entrin molts milions de turistes cada any a Barcelona i que converteixin la ciutat en una espècie de, com ho diríem, un parc d'atraccions, no? Però en general, sobretot els primers anys després del 92, jo diria que va ser molt, molt, molt positiu. I des del punt de vista esportiu també, perquè l'obligatorietat que van tenir llavors les federacions de poder aportar diners i crear el CARS,
el CARS de Sant Cugat
seria una de les mostres d'això, doncs va demostrar que hi havia possibilitats, més possibilitats, perquè aquí, no, mentre no hi hagués una inversió amb temps i amb qualitat i amb tècnica i tot plegat, doncs es va demostrar que podia funcionar. Per tant, jo deia positiu, positiu. Teníem aquí un alcalde, que era el senyor Maragall, que va tenir amb l'alcalde com Maragall, i l'alcalde Maragall, la pena és en aquest moment és que ell personalment no pugui gaudir del fet d'aquesta commemoració.
Per cert, la seva neboda va guanyar medalla d'or.
Sí.
Jugava llavors al júnior i va aconseguir amb les noies d'hoquei herba la medalla d'or. La Eli Maragall. Lluís.
Bueno, jo estic d'acord amb el que he dit, no? Rosa Miri, més jo faria jo. Mira, la sorpressa que per mi quan anava a l'escola de Massana era veure dos inglesos passejant per les Rambles, que ho comentàvem com arribàvem a classe, deia, heu vist aquells dos tios que inglesos que volen... Esclar, ara és ridícul això, no? Vull dir, s'ha anat obrint la ciutat, i a Barcelona es va obrir, jo crec que sobretot es va obrir el mar, perquè Barcelona era una ciutat que només es podia accedir per les golondrines, allà a Colón, perquè era l'únic, i a la Barceloneta, i
per es va obrir una façana, no?
Tancat, i es va obrir tota la façana al mar. Jo crec que això va ser el canvi més important com a ciutat, i després es va aprofitar molt bé tot el que es va fer pels Jocs Olímpics. Vull dir, jo me'n recordo que jo anava pel món i deia que era de Barcelona i tothom em situava directament. Vull dir que era més fàcil que et situessin dient que eres de Barcelona que dir que eres espanyol, sobretot als Estats Units, que es perden una mica. I quan és Barcelona es situaven perfectament a Europa, tal. I això crec que va ser el gran èxit d'aquests Jocs.
Bernat?
És evident que Barcelona 92 va portar una sèrie de coses a la ciutat, al país, i sobretot va posar el mapa. però és que jo aquest matí m'he llevat i la primera cosa que he vist, un tuit, no, el primer tuit que he vist, diguem, era de que una notícia que deia un titular que deia que la festa de Barcelona 92 no va ser una festa per tothom. I és cert, ho dic perquè també jo crec que potser està bé recordar tant els damnificats, bueno, els afectats per l'operació Garzón, aquella gent doncs, que el jutge Bartolomé Garzón, que ara mateix és un jutge doncs, allò popular i de l'esquerra i que etc, però en aquell moment doncs es va dedicar a tenir doncs una sèrie de bastanta gent i molts d'aquests van ser torturats i gent d'aquí Sant Cugat t'ho explica amb pèls i senyals com van ser torturats, ho dic perquè jo crec que també, almenys pel que fa a la meva intervenció, dic que també és de justícia recordar això, estava en un moment on l'independentisme no és que fos minoritari, és que era absolutament
no era avui, no?
marginal i va haver-hi doncs, una sèrie de gent doncs, que afectada doncs, per aquest intent de silenciar doncs, les reivindicacions, no? I en fi, després es van doncs, organitzar una sèrie de concerts doncs, per recollir fons, etc, que per cert, concerts que va organitzar un senyor que es diu Carles Puigdemont, diguem-ho dir, perquè tampoc no ens estem anant gaire enllà, no? Però també volia recordar-ho.
Mm-hmm. No, és evident que aquestes coses sempre tenen una cara A i una cara B.
Ah, clar, eh? És que sempre que hi ha una brillantor hi ha una sombra, i la sombra és molt opaca, eh?
Sí, sí.
I,
bueno, s'havia de garantir una seguretat, que no es produís ningun altercat,
que no passés ninguna cosa.
Lourdes, deixem que la Lourdes doni la seva opinió sobre aquesta transformació a partir de...
Sí, jo, va ser molt positiu per la ciutat, va donar molts llocs de treball, crec que en el 90 ja va haver-hi una petita crisi que es va superar, es va fer la ronda de dalt, vull dir, l'obertura del mar és una cosa que sembla increïble, hagués pogut una ciutat costera, mediterrània, està visquent com vivia d'esquenes al mar. Si jo de petita no l'havia vist, anaves allà a Coloni i semblava el mar era un trosset que t'havien posat allà, però no hi havia el mar al darrere. Per tant, jo ho recordo tot molt positiu, amb molta il·lusió per part de la gent al carrer vibrava, no? Tots els voluntaris n'hi havia moltíssim. Jo vaig estar a la cerimònia de clausura i va ser algo que se't posaven els cabells de punta, la implicació que hi havia per part de tothom, o sigui, jo recordo una cosa totalment positiva per tothom.
Ara tornant el que deies tu, Bernat, que és veritat, jo vaig estar a la inauguració dels Jocs i en aquell moment sí hi havia gent, perquè me'n recordo que va vindre el rei i van fer passar un escudell d'avions molt baixos a reacció per anul·lar els xiulets que hi havia. O sigui que sí que hi havia la banda, que era molt pocs, perquè esclar, ara és que el Mas és independentista, però fa 7 anys no ho era. O sigui que hi havia gent ja lluitant amb això.
Bueno, i la sortida del rei a l'estadi olímpic la van fer coincidir doncs, amb l'himne nacional, sí, sí, a Catalunya, evidentment, perquè no se'l xiulés, diguem, perquè mentre cantaves una cosa no podies xiular l'altra, diguem, no?
Doncs jo recordo perfectament aquests avions que van passar baixos per apagar els xiulets que hi havia, vull dir que sí, ja hi havia una gent activista que
jo no parlo de la reivindicació política, que aquí podíem entrar, jo parlava estrictament de les tortures, eh? Vull dir, no, o sigui, documentades, i de fet hi ha un documental sobre les tortures on diferents persones doncs, les narren, eh? Vull dir que en aquest sentit no, o sigui, més enllà de la reivindicació política, diguem que també podríem entrar-hi, etc, no? Però només parlava de les tortures, que en fi.
Però van ser uns jocs de país.
I em penso que va ser, en general, va ser molt positiu, vull dir, ja dic, jo penso que va ser molt, molt,
però,
molt positiu.
A veure, jo tinc, de país, què vols dir exactament?
Pregunto. Sí,
jo recordo una escena...
Tot el protagonisme, evidentment, Barcelona el tenia, però el va compartir i el va fer extensiu.
Barcelona el volia compartir, però no es va compartir. Recordareu que quan es van fer els Jocs Olímpics, l'any 92... al mateix temps a Sevilla
hi havia
l'Expo. Uh-huh. I aleshores jo recordo un reportatge que va passar per TV1 on es feia la clàssica pregunta a la gent que hi havia pel carrer i va quedar gravat el d'un senyor que li van preguntar ¿y usted qué cree de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92? I llavors aquell senyor es va mirar aquell i va dir ah, bueno, pero aquello lo hacen allí.
Però no pots agafar un senyor dir, que venés una cosa de valor, que teoria.
Penso que és prou descriptiu el fet de que aquell senyor, aquells Jocs Olímpics es feien a Espanya, feien a ciutat d'Espanya, i ell considerava que era un tema que passava allà i per tant...
Pues no, va venir moltíssima no gent tenia, de tota Espanya a disfrutar dels Jocs de Barcelona, i és més, l'antorxa olímpica
dir,
va passar per tota Espanya. El meu marit la va portar per Estella, a Navarra.
Ben fet. El que vull dir, com deia la Carme, és que el tema de que fes coincidir el de Sevilla en aquell moment, no, i m'equivoco, ja deixo una cosa, i Madrid capital cultural.
Sí.
O sigui, que simultàniament hi hagués tres coses, és molt significatiu d'aquest dir, no ens acantem.
És que no ho haguessin suportat, que només hi hagués hagut els Jocs Olímpics a Barcelona.
Ai, sempre l'agravi comparatiu. Sí.
No, és que és cert.
No podeu disfrutar res. O sigui, parlem dels Jocs Olímpics. No estem parlant ni de la Expo, ni de la... del que va significar, i jo també recordo tots els noticiaris i tot, com deien, lo bé que ho va muntar...
Però benvolguda la companya de tertúlia.
Tots els espectadors.
M'ha preguntat la Carme... M'ha preguntat què va significar,
i
llavors jo explico que va significar per mi, que aquí es va viure molt, que vivia molta gent,
i a la resta d'Espanya també,
però per molta gent allò, una cosa, quan es fa una cosa aquí no és el mateix. Això és igual com les fires, no? O sigui, malauradament Madrid no té port de mar, perquè si tingués port de mar ja hagués creat un nàutic, m'entens? I hagués fotut el nàutic.
El mercat de vaixells està més important, ja crec, perdona, que Madrid, que aquí ja
tenen matrícula, eh?
Sí, ja ho sé,
però vaja, que Madrid és una assignatura pendent, perquè per molts intents que han fet encara no han pogut aconseguir l'organització d'uns Jocs Olímpics.
Intenten, i ben fet que fan. Ho intenten, i bé fet que ho fan.
No, jo volia apuntar una cosa d'aquesta setmana que passarà, diguem, no, això, no, perquè abans, com que l'Urdes ens diu que s'ha de complexats,
sempre per defensar-vos la vostra postura, heu de mirar els defectes dels altres, això s'ha complexat, i sempre t'has de medir amb la mesura de l'altre.
Doncs faré un comentari complexat, com que abans has apel·lat a les Nacions Unides a resoldre el conflicte dels refugiats.
Rebut un tuit o que ha rebut un missatge?
No, vaig veure-hi. Aquesta setmana el Parlament de Catalunya aprovarà una llei per anul·lar els sumaríssims de l'època franquista. Aprovarà una llei inexistent, que no existeix a l'estat espanyol, i que és una llei que recomana, diguem, les Nacions Unides de fer. O sigui, les Nacions Unides fan dictamen, diu, escolta, els estats afectats d'això haurien d'anul·lar els judicis perpetrats en dictadura. Com que l'estat espanyol no ho fa, ha de ser el Parlament de Catalunya que ho dugui a la pràctica i que ho porti a terme. Ho dic perquè jo, que deies,
jo passo d'anar a començar a pensar el que es va fer, no sé què, doncs sí, jo passo olímpicament, perquè indiscutiblement a tot arreu hi ha encarassats i carasbés, com tu mateix comentaves fa un moment amb el tema de les Olimpiades. Per tant, a mi que se m'estiguin revisionant com ha fet l'Ajuntament de Barcelona de la plaqueta, no ho volia ni dir, a la plaqueta de la bossa aquella va oferir Samaranch a la ciutat, a esborrar-li el nom, quan ell va ser l'artífex de portar
també va ser un dels artífexs de la dictadura, no?
És que va haver-hi molta gent diguem-li que no es va trobar visquent bé a Catalunya tal com estava. Vosaltres moltes vegades dieu dels que estan a la cuneta i tal, i jo també de vegades dic aquells que van desaparèixer amb els crematoris de ciment i que la família no els va tornar a veure mai més. Ni tan sols els podran recuperar els seus cadàvers, perquè n'hi ha d'uns que sí, però els es van cremar amb les cimenteres. No m'agrada parlar d'això, perquè vull dir, jo amb el pacte de la transició ho vaig superar. Viviu vosaltres, revolqueu-vos amb aquesta porqueria que es va produir antigament, remeneu-vos-hi ben fort. Jo no.
Home, això d'Urdés, això d'Urdés pot ser una mica ofensiu,
Tantes coses.
Però, bueno, mira, és que hi ha gent que ha patit molt.
Però jo
que
et dic,
la família a la cuneta i obté tot.
Escolta'm una cosa, i n'hi ha d'altres
de merda d'això.
No, no, sí, revolcar-se és, no era una situació escarosa on la gent es matava d'una a una altra.
No, no, jo estic parlant.
No és una situació, jo m'estic referint a això. I jo dic que clar, només es parla d'uns i per exemple, d'altres que jo em conec que els hi van desaparèixer a les persones, els van endur i mai més van saber d'ells.
Durant 3 anys, és cert, durant 3 anys, tens raó.
No durant anys, sinó, a més...
Durant 3 anys, del 36 al 39, tens molta raó.
No, i que no han sapigut res més. No, del 39, posteriorment mai més n'han sapigut.
I qui va fer això?
T'ho diré després de micro.
Home, no.
Després de micro t'ho dic, sí, no vull dir...
No,
perquè són unes persones, no vull dir noms.
No, qui va perpetrar una cosa d'aquestes...
Els anarquistes...
Després del 39?
No, abans del 39.
No, jo t'estava dient que del 36 al 39 es van fer coses molt escandaloses, tant per un bàndol com per l'altre. Del 36 al 39. Del 36 al 76...
Doncs es van fer coses molt mal fetes. Doncs sí, ja t'ho dic, no vull viure amb això. Vam arribar, jo sóc d'una època que es va firmar el pacte de la transició i on la voluntat de comunistes, de socialistes i de les dretes es van posar d'acord per tirar, diguem-li, per mirar endavant. Doncs jo em quedo aquí, mirar endavant, no vull mirar enrere. Ja està,
però el passat hi és, el passat hi és. I hi ha ferides,
sí,
que s'han de tancar.
Bueno, és, per mi, en aquell
sobretot
moment...
Sobretot per les persones afectades.
Per mi, en aquell moment, pues depèn... això és el mateix que amb una relació personal, no? Quan un enganya un altre. Si a partir d'un moment es decideix que allò se supera, el que no pots estar és al cap de qualsevol cosa anar dient, però tu te'n recordes d'allò?
És que ho ha superat tu, Lourdes, en tot cas. Va haver un pacte de transició que no tothom va subscriure.
M'ho empasso, el que deies és m'ho empasso i ja està.
Però jo no em dóna gana empassar-m'ho, ho sento.
Bueno,
no? I fins que no,
no repari
fins a l'última víctima. I
així no
estic parlant de republicans.
Així no es va endavant. Anar mirant enrere no es va endavant. L'únic que pots fer, si vas mirant enrere i camines cap endavant, et donaràs...
Et diré una cosa. Saps quin és el problema? Que és que la gent que defensa aquesta posició que estàs defensant tu són justament els que van guanyar la guerra. Per tant, aquí, fins que els que no van guanyar la guerra no tinguin reparat el que els hi ha de passar, aquí no hi haurà memòria tancada. Sí?
Doncs sí que tancarem la tertúlia de dilluns, perquè si no podríem estar aquí fins demà, Que cap problema. Però deixem passar una setmaneta, que es rebaixin una mica els ànims.
Jo tindrem alguna cosa més.
I si voleu la setmana que ve podem continuar parlant.
L'únic que puc dir és que em costa molt revolcar-me amb qualsevol cosa, perquè després em costa aixecar-me. Si em revolco amb alguna cosa, després em costa aixecar-me.
Molt bé. Lourdes, Bernat, Lluís, Eduard, fins dilluns que ve. Bona setmana.
Adéu. Bona setmana.
Bon dia.
El gall del monestir.